Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila. Hola, hola! La, 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 la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Samba, samba, buenos días. Seguro que muchos ya no os acordaréis de mí, pero soy Ángel Aceves. Y abuela mundial, ¿eh? Bien, pues os hablo desde mi chalet en Río de Janeiro. Como bien sabéis, he desaparecido del mapa ya hace tiempo. La verdad es que en España todo olía fatal. Que si la mochila, todos decían que no era de ETA. Y yo sigo pensando que esa mochila en la furgoneta era de unos terroristas vascos. Pero bueno, aunque fueran de los inmigrantes árabes, ¿qué más da? No me gusta ya casi nada de España, ni el chorizo. Y ahora aún menos con la abdicación del rey de España. España se va a pique. Por cierto, hablando de pique, me viene a la cabeza el nombre de esta diosa del baile y la canción. Estoy hablando de Shakira. ¡Oh, qué buena que está! Esta canción, la verdad es que me alegra la existencia, ¿eh? La, 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 la. En fin, que llevo ya un tiempecillo viviendo en Brasil. E incluso he hecho amistad con Carliños Marrón. Bueno, Brown para los amigos ingleses. Y estuve incluso en el rodaje de este videoclip y flipé. Pero bueno, flipar todos los que vengáis al Mundial de Brasil, porque este país, a diferencia de España, sí que enamora. Por último, y ya acabo, y uno de los temas claves de los que os quiero hablar, lo de las primas de España. ¿Pero qué os habéis pensado? No hablo de las primas del pueblo ni de la prima de Rajoy. Hablo de lo que van a cobrar los jugadores. ¡Madre mía! 720.000 euros. Mira que soy de derechas y muy antiproletario, que podríamos decir, y que sigo pensando que la mochila no era de un árabe, que era de un etarra. Pero a todo esto, en una mochila como esa no caben 720.000 euros. Y esto me crea aberración.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Quan la gent no em vulgui, marxaré. O el que no vulgui estar aquí, ja sap on és la porta. Aquests són alguns dels tòpics que acompanyen el futbol pel que fa a les sortides dels jugadors. Són excuses o mitges veritats. Si Cesc Fàbregas demana al club que escolti ofertes per ell, no és només per aquesta sorollosa minoria de culers que els xiulen quan estan en desacord amb el rendiment del d'Arenys de Mar. Bona tarda. Comencem parlant altra vegada de Cesc Fàbregas. Si el Barça el vol vendre, no és perquè el jugador no vulgui seguir al Barça, on hi té els seus amics i la seva família, on va venir pagant 5 milions de la seva butxaca. La veritat és que Cesc no ha aconseguit ser imprescindible, i això pesa. Les expectatives que es van crear al voltant d'aquesta figura, que era l'Arsenal, van ser massa elevades. S'esperava tant del retorn del fill pròdig que, per molt que s'hagi atipat de donar assistències i marcar un munt de gols, sempre, sempre se li exigirà més. Per desgràcia, Cesc és víctima de si mateix, perquè Cesc val molt, ell ho sap, i ara per ara doncs, se sent infravalorat. El públic ho sap i també se sent decebut. La seva desconnexió en els trams decisius de la temporada, igual que la desconnexió que pateix el seu futbol quan ja passem al minut 65, li han acabat passant una factura massa elevada. Al final, doncs, potser també erròniament, es va posar el llistó massa alt i Cesc només sigui ara un gran jugador que està, però, molt per sota dels que li fan ombra. Parlem de Xavi, Iniesta i Busquets. Tot i això, si Cesc acaba marxant per 33 milions d'euros, com s'està dient, serà el segon traspàs més car de la història del Barça, que bé, doncs supera els 30 milions, no ho oblideu. 5.000 milions de pessetes, si encara penseu en les antigues monedes. Per trobar una xifra semblant, o que se li acosti, caldria remuntar-se a la fugida de Figo per trobar un ingrés de 10.000 milions de pessetes. Però allò no va ser el mateix, Allò va ser una traïció. Bé, el cas és que hi ha molt analitzant aquests 3 anys de Cesc al Barça, però quan pots vendre un jugador per 33 milions d'euros, el que està clar és que no ha fracassat. Poden haver passat moltes coses, però el seu valor de mercat indica que no s'ha estat 3 anys arrossegant pel club. Cesc, insisteixo, no ha fracassat al Barça. Tampoc ha triomfat, és cert, però amb la samarreta blaugrana ha guanyat tots els títols possibles, menys la Champions. El dubte ara sorgeix en la necessitat de retenir-lo a la plantilla o no, però del que no ha d'haver-hi dubte en cap moment és que Cesc està també per sobre de la majoria de jugadors en la seva posició. Que en les 3 temporades que porta el Barça s'ha revaloritzat, malgrat no haver aconseguit tenir l'ovació unànime de l'estadi. I ara bé, jo insisteixo, 33 milions són una bona quantitat, però si Ozil li va costar 50 milions a l'Arsenal, Mata 45 milions al United, quin és el valor del mitja punta blaugrana? 33 milions? Segur que no, són molts més. Bé, el Barça doncs ho té fàcil, o ven a Cesc com un jugador top, o se l'ha de quedar. Regalar Cesc a un rival directe, com va passar l'any passat amb Thiago Alcántara, seria fer el ridícul altra vegada.
Camina, sí, segueix caminant. I no parlo del bon o mal camí que porten algunes negociacions com les de les que ens estava parlant ara el Marc en relació al Barça. Quan parlo de caminar, parlo de Leo Messi. I parlo del Messi que ahir, per exemple, vaig veure davant una fluixa Trinitat i Tobago. I la pregunta és la següent. Segueix apurant i segueix reservant-se per l'inici del Mundial? De veritat creu que podrà canviar el seu rendiment d'un dia per l'altre? Això no funciona així. I si Leo arriba en un mal estat de forma al Mundial, una evidència que ahir es confirmava, el més probable és que, punt número 1, Argentina no es mengi ni un rosco, punt número 2, que Leo Messi tingui un paper d'estrella secundària. I sé que ara em sortireu tots aquells que diuen que s'està sent injust amb Messi, que Messi ve d'una lesió, que Messi ja ha fet molt i és normal que baixi el seu rendiment durant un temps. Deixem-nos de tonteries. Messi i els Masies, amants d'aquest jugador, el segueixen, el seguim considerant com el millor jugador del món. Una etiqueta difícil de dur enganxada a un mateix durant molt espai de temps. Una etiqueta que pesa molt, una etiqueta que malgrat sigui difícil de dur, és cert que és una etiqueta de la qual li costarà molt desprendre's a Leo Messi. Però aquesta etiqueta de la que parlo, aquesta que ens diu que Leo Messi, en majúscules, és el millor del món, aquesta crec que amb el pas dels mesos, en aquests darrers 2 anys, s'ha anat desgastant de mala manera. No sé ben bé el per què del motiu, si ja ha aconseguit tot el que havia d'aconseguir, excepte el Mundial, si aquesta baixada és degut als canvis d'entrenador, a marxa Guardiola, va arribar Tito, però va passar el que tothom sap que va passar amb Tito. Després, la ineficàcia del Tata. No sé si també aquesta baixada de rendiment potser també es deu a aquests problemes externs que ha tingut, amb Hisenda, amb la renovació, amb Neymar, amb Cristiano que guanya la pilota d'or. No sé si aquesta davallada en el futbol de Messi potser també es deu a aquestes darreres lesions que ha tingut. És cert que mai havia tingut tants problemes físics i un jugador tan explosiu com ell, si té problemes físics és normal que baixi el seu rendiment. De fet, jo sóc dels que no es vol acabar de mullar i opta perquè aquesta davallada de Messi recaigui en tots aquests factors dels que hem parlat. Una barreja de factors que condicionen el seu joc i quan condiciones el joc de Messi, condiciones la seva felicitat. Sí, crec que Messi no és feliç. Una teoria que se'm confirma amb una informació que ha sortit des de TV3 fa ben poc, en què diuen que Messi va visitar Tito Vilanova abans de que aquest morís i el va visitar per dir-li «Mister, me'n vaig». El Tito, això diuen, el va acabar convencent perquè no marxés. Però el que està clar és que Messi ja no és Messi i ha de tornar a passar un miracle perquè torni a ser feliç. Ahir Di Maria n'era conscient i li va voler regalar un gol cantat a Messi, però aquest es va adormir, heu de veure la repetició, i se li va avançar un defensa quan ja tenia tot a porteria buida per marcar. Els seus companys de selecció, és una evidència, són conscients de que Messi necessita ser feliç. Ahir Di Maria volia que Messi celebrés un gol i, insisteixo, crec que a Can Barça també ho saben. L'etiqueta de millor del món s'ha començat a desgastar. I no perquè Cristiano sigui pilota d'or, sinó perquè Leo Messi ja no és feliç sobre el terreny de joc.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta...
Què tal? Molt bona tarda. Comencem una nova edició de la Zona Mixta, avui dijous, dia 5 de juny. I com sempre, doncs, encetem el programa repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, com sempre, moment per conèixer de què es parla avui. Doncs, òbviament, avui a taula, atenció amb la notícia, ens ho deixava anar a Cebes, perquè déu-n'hi-do el que rebran els jugadors de la selecció espanyola si guanyen el Mundial, eh? Creiem que és un dels temes principals i que emprenya molta gent.
Doncs sí, més tard ja connectarem amb en Francesc Via per conèixer l'última hora de l'Espanyol i també, com sempre, us aproparem a aquesta última hora del Futbol Club Barcelona.
Posteriorment, moment per parlar de bàsquet aquí al Zona Mixta amb l'Aitor Fuster, company de l'NBA 305, que arribarà amb el més destacat de les finals de la NBA i aquest play-off de la Lliga Endesa.
I del bàsquet, doncs, passarem a parlar del futbol català, del futbol d'aquí, del futbol de casa nostra avui, amb la Coral Rubio, community manager de Golcat.
I per acabar, un dia més, repassarem l'agenda del dia i aquells esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dijous, dia 5 de juny. Som-hi!
Els titulars.
Gerard Piqué confessa del Bosque que Cesc ja ho té fet per acabar marxant per 33 milions d'euros.
El central del Futbol Club Barcelona així li feia saber al seleccionador abans de la roda de premsa.
El que no sabia Gerard Piqué és que els micròfons ja estaven encesos i llestos per iniciar la compareixença.
Entender un poc a Cesc. Ha dicho que ya está hecho. Ha dicho que ya está hecho. Sí. Se va a 33 millones.
Buenos días.
Lo hagan a pedir gusto al presidente. Voy a volverlo.
Doncs costava d'entendre perquè era d'amagat i en veu baixa, però era un Gerard Piqué que, a més, també va expressar després la seva opinió al voltant de tot plegat i va deixar ben clar que Cesc no se'l valora al Barça.
A tot això, no deixem de parlar de l'actualitat de la selecció espanyola perquè ahir es feien oficials les xifres de les primes que cobrarien els jugadors en cas de guanyar el Mundial.
720.000 euros. Aquesta seria la prima per jugador si Espanya acaba revalidant el títol de campions del món.
Una xifra que supera els 600.000 euros del passat Mundial de Sud-àfrica.
En cas de ser finalistes, cobrarien 360.000 euros i si arriben a la semifinal, 180.000.
Hem d'apuntar a tot això que la selecció campiona del món a Brasil s'emportarà 30 milions d'euros.
Per cert, ahir Holanda, primer rival d'Espanya en el Mundial, superava per 2-0 a la selecció de Gal·les.
Del partit, destacar que Robin Van Persie, davanter i estrella dels Orange, va abandonar el terreny de joc al descans amb molèsties als isquiotibials.
Deixem ara de parlar de la selecció per tractar la qualitat de Futbol Club Barcelona. En actualitat blaugrana hem d'apuntar centrada en les conseqüències de la marxa de Cesc Fàbregas.
I és que amb la sortida del d'Arenys, el club ja ha fet moviments per trobar-li un substitut i el nom que més sona a dia d'avui és el de Rakitic.
El Barça ja ha contactat amb el representant del migcampista croat i el Sevilla espera poder ingressar uns 20 milions d'euros per ell. Segons apunta el diari Sport, totes dues entitats resultats pretenen tancar el traspàs abans del Mundial.
D'altra banda, també estan en l'òrbita del Futbol Club Barcelona dos jugadors de la Bundesliga. Parlem de Müller i Royce.
El primer d'ells afirmava que si Guardiola no li assegura més minuts es buscarà una sortida. El segon, Royce, ja fa dies que és una evident prioritat per a Zubizarreta i el club segueix atent per poder acabar realitzant el traspàs.
Com sempre, ampliarem més detalls sobre aquestes entrades i sortides del Barça a l'espai Connexió Blaugrana.
Un espai on també hi repassarem els partits amistosos que estan jugant les estrelles blaugranes amb les seves respectives seleccions. Ahir, l'Argentina de Leo Messi superava 3-0 a la fluixa Trinitat i Tobago, un partit on Messi doncs xutava una falta al pal i on hi marcava Javier Mascherano.
Destacar també dels partits d'ahir el de la selecció de Xile, liderada per Alexis Sánchez. S'imposava per 2-0 a Irlanda del Nord. Apuntem que en aquest partit es va confirmar la recuperació d'Arturo Vidal, que venia d'estar lesionat i era dubte de cara al Mundial. Aprofitem també a tot això per repassar d'altres resultats en partits amistosos. Uruguai 2, Eslovènia 0, Costa de Marfil 2, El Salvador 1, Equador 2, Anglaterra 2, Itàlia 1, Luxemburg 1.
A tot això, un apunt curiós. La selecció de Gibraltar ahir aconseguia la seva primera victòria en partit oficial. Va superar per 1-0 a Malta en un partit disputat a l'Algarve.
I de les seleccions passem a parlar ara de l'Espanyol, una actualitat perica centrada avui en les més que possibles sortides obligades del club en aquest mes de juny.
Segons informen des del diari AS, el traspàs de Moreno, Stuani, Casilla o Sergio no seria net, doncs comportaria el pagament de deutes respecte a aquests jugadors. Es parlen d'uns 8 milions d'euros.
Mentrestant, des de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol, s'avisa que al club li convé vendre abans del dia 30.
A tot això afegim una informació més en clau blanquiblava, una notícia que ens la porta el diari Sport, des d'on s'afirma que s'està a punt de concretar un acord de patrocini molt important, ara sí, amb un inversor xinès.
Aquest patrocini, xifrat en més de 5 milions d'euros, donaria nom a l'estadi i es convertiria en el principal sponsor del club.
Com sempre, ampliarem tota aquesta darrera hora espanyolista a l'espai Connexió Blanquiblava amb en Francesc Via.
I tancarem la plana futbolística afegint que la Federació Catalana de Futbol ha anunciat que tant Barça com Espanyol s'han tornat a comprometre a disputar la Supercopa de Catalunya.
Aquesta nova competició, de la qual la Federació donarà més detalls en els propers dies, es jugaria amb les primeres plantilles de tots dos clubs i aniria en benefici del futbol català.
Ja en bàsquet, el Futbol Club Barcelona disputa avui a partir de les 9 el primer partit dels play-offs de les semifinals de la Lliga Endesa a la pista del València Bàsquet.
Després d'eliminar el Laboral Cuig als quarts de final, els de Xavi Pasqual s'enfronten a un dels conjunts més en forma de la Lliga i que, a més, compta amb l'MVP de la temporada regular, Justin Dolman.
Recordem que, a diferència dels quarts de final, la sèrie de semis ja és a millor de 5 partits.
I a la NBA, la propera matinada ja començaran les finals entre els San Antonio Spurs i els Miami Heat per decidir qui és el millor equip de la millor Lliga de Bàsquet del planeta.
Parlem ara de tennis i parlem de Rafa Nadal, perquè aquest es classificava per a les semifinals de Roland Garros després de derrotar David Ferrer en 5 sets en el que era la reedició de la final de l'any passat. Ara, el mallorquí s'enfrontarà a l'escocès Andy Murray.
En el quadre femení, avui ja es disputen les semifinals amb els partits que enfrontaran a Maria Sharapova amb Eugenie Bouchard i Simona Halep amb Andrea Petkovic.
En motociclisme, tot i el gran avantatge que acumula com a líder del Mundial Marc Márquez, aposta per continuar arriscant per aconseguir més victòries, tot i que no pensa en igualar el rècord de 7 triomfs consecutius en un inici de campionat que té Valentino Rossi des del 2002.
El pilot de Cervera presentava aquest dimecres al matí el llibre Marc Márquez, somnis que es compleixen, d'Emilio Pérez de Rosas i Mirko Lazzari. Afegia el pilot de Cervera que a Montmeló, propera parada del Mundial, és un circuit que sempre li ha costat.
En handbol, el jugador del Barça, Miran Borros, era operat aquest dimecres a l'Hospital de Barcelona d'una hèrnia inguinal al costat dret i s'estarà un mes de baixa.
Aquesta operació quirúrgica, però, no li impedirà reintegrar-se a la disciplina de l'equip blaugrana el 4 d'agost, data marcada per a l'inici de la temporada.
Pel que fa al futbol sala, hem de comentar-vos que el Marfil Santa Coloma presentava aquest dimecres les línies mestres del seu projecte esportiu de cara a la temporada vinent.
Entre les decisions preses es feia pública la renovació del tècnic Xavi Passarrius, que renovava el seu contracte per 2 anys més, fins al 2016.
I finalment parlem d'una de les efemèrides de l'any, i és que Malabat Porna, una noia índia de només 13 anys, es va convertir el passat 25 de maig en la dona més jove que puja al cim de l'Everest.
Malabat, que ja ha pogut completar la baixada acompanyada pel seu amic Anand Kumar, va realitzar l'ascensió doncs per la part tibetana, ja que al Nepal no deixen accedir a la muntanya els menors de 16 anys.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Seiem a taula, d'altres doncs podrien dir que amb més sort, perquè ja estan dinant, nosaltres encara no podem fer-ho, però bueno, estem contents d'estar fent un Zona Mixta nou. De què parlem avui a taula? D'una polèmica. I és una xifra, 720.000 euros. De què es tracta? De la prima que se li donarà als grans jugadors de la selecció espanyola per guanyar el Mundial.
Què, us sembla desmesurada, tenint en compte el moment que està vivint el país?
Sobretot això, eh? O us sembla correcte?
Perquè hi ha gustos per tots. Ara, només deixeu-me que us digui una cosa. Per exemple, la prima que rebria Anglaterra, en tot cas, de guanyar aquest Mundial, doncs és menys de la meitat, 300.000 euros.
I polítics d'aquí dirien que poc ambiciosos són en Anglaterra, eh?
Segur que sí, perquè s'ha d'escoltar cada cosa.
Home, Rajoy va anar a Sud-àfrica i el primer que va dir en aquella missa de Nelson Mandela és que quins records que aquí vam guanyar el Mundial.
Sí, 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 per això et dic. És que hem d'escoltar algunes coses de tant en tant, eh?
També és cert, per aquells que vulguin defensar aquesta xifra, que Espanya guanyaria 30 milions d'euros i, per tant, Espanya en si el país no perdria res, ho ha guanyat la selecció. Ara, també ho dèiem abans, es podrien destinar d'altres coses.
Exacte, aquí és on volem anar a parar, no? Perquè al final els jugadors...
Hi ha molta gent
si alguna cosa els sobra, no? Sí. Són les noies guapes al voltant i els diners.
Els hi sobra tot això. I hi ha gent molt necessitada a Espanya. Mm-hmm. Moltíssima.
La veritat és que sí. Bé, 2:25, fem una petita pausa. En David i jo ara seguim parlant de què faríem amb 720.000 euros. I tornem ja amb la darrera hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. Y la suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Jo avui, quan arribava aquí a la redacció del Zona Mixta, dic, va, avui hi haurà tranquil·litat a l'Espanyol, mirarem a veure si el Francesc Via pot entrar per comentar dues tonteries, però clar, jo entro a Pericos Online i em trobo el que em trobo. Francesc Via, primer de tot, bona tarda.
Bona tarda, sí, bueno. no hi entris a Pericos Online.
No hi entris,
que allò és un cau de paroxisme i nerviosisme i bogeria. I de tant en quant, alguna bona notícia.
Bueno, en quant a bona notícia, comencem per aquí. Quina podria ser la bona notícia que avui ens donen a Pericos Online?
Home, a veure, avui doncs hi ha una notícia que, de confirmar-se, seria no una bona, sinó una excel·lentíssima notícia, perquè el diari Esport avui avançava, nosaltres ens fem ressò, del possible doncs, interès d'un grup inversor xinès per quedar-se una mica amb els naming rights de l'estadi, amb el nom de l'estadi, i doncs, aportar una quantitat, segons apunta el diari, que no seria doncs, gens malvinguda, que serien 5,5 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Això seria, si realment doncs, això es materialitzés, una gran, sinó una excel·lent notícia, perquè l'Espanyol ja des de l'inici de l'estadi, des de l'inici de la construcció de l'estadi, porta temps intentant vendre aquests drets i de moment infructuosament.
Bueno, i una altra bona notícia és que la pressió de l'Espanyol a la Federació Catalana de Futbol ha sorgit, entre cometes, els seus efectes, i sembla que finalment sí que hi haurà una millor imatge si s'arriba a jugar aquesta Supercopa Catalana.
Sí, això sembla. El que passa que jo, fins que no ho vegi, o sigui, una cosa són les voluntats desgraçades, segurament que altres vegades ja hi havia hagut pactes en aquest aspecte, i finalment no s'havia arribat. O sigui, al final alguna de les parts, sobretot la part barcelonista, havia incomplert aquests pactes. O sigui, jo personalment, fins que no tornem a tenir al davant una nova convocatòria de la Copa Catalunya, per moltes de les voluntats expressades que hi hagin, no em crec que tots els equips respectin una mica els acords.
Bueno, veurem què acaba passant. La notícia és aquesta, que hi ha un principi d'acord per recuperar la Supercopa Catalana i tots dos equips, Barça i Espanyol, en principi anirien amb les primeres plantilles. Una primera plantilla de l'Espanyol, Francesc, que està trontollant en quant a noms importants, perquè avui llegeixo a Pericos Online traspassos possibles de Moreno, Stuani, Casilla o Sergio, i que a part no servirien per tenir aquests diners com a benefici net.
Bueno, de tota manera encara no estem pitjor que l'Atlètic de Madrid, que aquests ja fins i tot els hem venut ja fins i tot a l'apuntador. No, és veritat que hi ha alguns d'aquests traspassos, que alguns es van per cert, però i altres doncs, són absolutament també necessaris perquè s'han de quadrar números abans del 30 de juny, com recordava també està ben poc l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes, que ha presentat el seu global, però el més calent és a l'aigüera, jo diria, perquè encara no s'ha materialitzat aquestes sortides que d'altra banda s'esperen. La sortida de Víctor Moreno, doncs és, tothom la dona per feta, però de moment encara no s'ha materialitzat. La sortida de Stuani sembla que va ser ja un dels pactes quan va arribar. Com canvia la tributació que tindria Stuani ara, doncs també interessava, en certa manera, doncs, buscar la sortida després de dos anys amb les quals s'hauria revaloritzat. D'alguna manera, dels noms que has dit, l'únic que està doncs, donant la talla ara amb els amistosos previs del Mundial és Cristian Stuani, que porta ja dos gols.
Sí, sí.
O sigui que Casilla és un altre cas diferent. Jo crec que Casilla només marxaria si hi ha una proposta en ferm, perquè la voluntat del jugador és seguir un any més i estirar una miqueta la corda del tema de la seva renovació. És a dir, tot està una mica en l'aire, però potser, doncs, potser no acaba tan greu com es diu, o potser al final estem davant d'una catarata de sortides que també haurà de significar que també venen jugadors com a mínim similars.
Bueno, una cascada de sortides que servirien també per aixugar una mica de deute. Ja per anar tancant, Francesc, hi ha dues notícies que m'agradaria que comentessis ja per tancar la secció, i és aquesta, bueno, són rumors, Pochettino a part Moreno i Casilla, i després l'Espanyol interessat en Verdú. Explica'm això.
Jo personalment la Joan Verdú no m'ho crec. Una altra cosa és que hagin hagut contactes, converses i una mica doncs, preguntes vàries. També és una notícia que surt des de Sevilla i és normal, perquè quan els jugadors doncs, en situacions com les de Joan Verdú, doncs fan aventures que no els acaben sortir bé, sempre tenen la tentació de tornar enrere. Però jo no li dono cap credibilitat a aquesta notícia. Després, respecte als interessos de Pochettino, ja fa molt de temps, que cada que surt es relacionen inclús el propi Verdú, però també se l'ha relacionat, i també altres jugadors que en algun moment donat han estat a l'edició de les gorres de Pochettino, doncs també es parla d'algun interès, però jo penso personalment que hi ha més soroll que nous en tot això, en aquest interès, perquè Pochettino ara està en un club que té diners i que segurament té un aspecte de mercat molt més ampli que no l'estricament espanyol.
Correcte. Doncs bé, aclarit queda tot aquest tema de rumorologies. Francesc Via, seguirem parlant d'aquesta actualitat de l'Espanyol, d'aquestes entrades, sortides i sobretot d'aquest inversor xinès que donaria nom a l'estadi i que, el més important, li donaria 5,5 milions d'euros a l'any a l'Espanyol.
Estarem... Sí, Tu creus, David, que és el mateix que va parlar aquí en exclusiva Persona Mixta o no?
Jo crec que sí, 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 el vam tenir el vam tenir en exclusiva. Intentarem tornar-lo a tenir, eh? Va venir en guants, per això no va deixar empremtes. Per tant, serà,
bé, doncs,
serà complicat. Francesc Vió, una abraçada ben forta.
Vinga,
adéu-siau, adéu-adéu.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Vinga, i ara anem amb aquesta connexió blaugrana i en primer lloc us parlo d'una trobada que va tenir lloc 3 dies després de la derrota a la final de Copa contra el Madrid, eh? Una trobada en clau blaugrana. Qui van ser? Doncs us ho explico. Leo Messi va visitar a Tito Vilanova dies abans de que aquest doncs, ens abandonés. Messi, segons explicava ahir Bernat Soler, doncs va visitar Tito Vilanova després de que el propi president Josep Maria Bartomeu parlés amb Tito de la situació i l'estat ànim de Leo Messi. En aquell moment Tito va decidir agafar les regnes i va parlar doncs, amb l'entrenador que l'havia començat a entrenar el cadet quan tot just tenia 13 anys al bo de Leo Messi. En aquell moment, doncs, Messi no estava gaire content, havia quallat 3 o 4 partits seguits a un nivell força lluny del seu millor nivell, diguem-ho així, no dolents, però sí lluny del seu millor nivell, i li va dir, "Mister, me'n vaig." Aleshores, Tito, el que li va dir va ser, doncs, on aniràs? Al PSG. En aquell moment, doncs, Messi va estar explicant-li que els diners no era el que li importaven, que eren més coses, però va ser quan Tito va donar un cop sobre la taula i li va recordar que no estaria en lloc millor que al Barça, on ho havia guanyat ja tot i encara tenia doncs, molta trajectòria per endavant. Per tant, a partir d'aquí, Messi va canviar la seva opinió i va ser aleshores quan va acabar proliferant la seva renovació amb el Futbol Club Barcelona. D'altra banda, seguim parlant del cas Neymar. Avui sí, avui toca una altra vegada parlar-ne, perquè el Barça no ha rebut els documents del jutge Ruz. Per tant, doncs, encara no hi haurà comunicat oficial i, com us dèiem, no? Encara no ha arribat aquest comunicat on l'Audiència Nacional, perdoneu, ha citat a declarar com a imputat a Rossell i el representant del Barça, en aquest cas, Antoni Rússic, el proper 13 de juny. D'altra banda, compte, perquè el Barça s'exposa més a ser multat en el pitjor dels casos amb un màxim de 54,6 milions d'euros pel cas Neymar. La broma, insistim, eh? Pot sortir molt i molt cara i fer un trullar tota l'estructura i la planificació del Barça de la propera temporada. Mentrestant, com ja sabeu, amb Cesc amb un peu i mig fora del club, ahir Piqué amb el micròfon obert i doncs, amb poca habilitat davant la premsa, no? Va pecar de passarell i va explicar a Del Bosque que ja ho tenia fet a Cesc Fàbregas per 33 milions d'euros. Per sort no va dir encara l'equip, tot fa apuntar que és el Chelsea. I en aquest cas, doncs avui mateix, un jugador blu, Fernando Torres, que ja dona per fet també l'arribada de Cesc al Chelsea, doncs veu amb bons ulls la seva incorporació i deia textualment que si Cesc se sent líder, doncs pot ser ell el qui tiri del carro del Chelsea. Recordem també que el Chelsea, doncs, amb la sortida de Frank Lampard, va just en aquestes demarcacions al mig del camp i que pot doncs, apuntar i molt alt en l'equip de José Mourinho. Per acabar amb aquesta connexió blaugrana, i altra vegada parlem d'aquesta rumorologia en el capítol de fitxatges, avui s'unia un nou nom en aquesta llista on hi tenim a Marquinhos, a Mathieu, a Rakitic, a Royce. Avui sortia un nom propi també alemany. Estem parlant de Thomas Müller, el davanter del Bayern de Munic, que també pot estar a l'agenda del Barça i pendent doncs, també dels moviments que pugui fer l'alemany, que no està massa del tot còmode amb Guardiola, buscant minuts i més protagonisme. Doncs Thomas Müller podria buscar un altre destí. Aquesta és l'actualitat blaugrana i, David, a taula preguntàvem sí. Per aquestes primes de la selecció espanyola. No sé si hi ha hagut reaccions a Twitter
ara
i a Facebook.
Ara parlaves de destins i el destí dels jugadors de la selecció si guanyen és cobrar molt. I això us ho preguntàvem avui. Eh? Veieu desmesurada aquesta prima de 720.000 euros per jugador en cas de que Espanya guanyi el Mundial? Pere Bascú ens contesta a través de Facebook. És una vergonya, està tot muntat perquè ens centrem en què fan aquests jugadors a Brasil i no parlem de la transició del rei, de l'atur, del 9-N i de tots els altres problemes que té Espanya. A part, també afegeix, felicitats pel programa. Gràcies, Pere. I el Francesc Boix, que no falta a la cita, ens diu: si per tenir ganes de guanyar se'ls ha de donar tot això, millor que perdin.
Doncs no ho sé, no ho sé què és millor. Bona reflexió també d'en Francesc, com sempre. 2:38, fem una petita pausa i tornem ja amb la secció del bàsquet, el Zona Mixta. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estás escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany.
Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called
Zona Bàsquet.
Doncs sí, temps pel bàsquet, com cada dijous, amb el company Aitor de l'NBA 305. Molt bona tarda, Aitor Fuster. Ara no sé per què no t'he dit el cognom de bones a primeres. Aitor, molt bona tarda.
Bona tarda, tinc el micro obert, està obert o no?
Sí, t'escoltem.
No sigui que passi com aquí estiguem parlant i...
Exacte, no fem un Pickenbauer, no en aquest cas. Bé, escolta'm, avui... programa important per tractar doncs les semifinals de la Lliga Endesa, però abans també les finals de la NBA que bé, arriben amb
arribat. Després d'una temporada llarguíssima tornem a tenir les finals de la temporada passada, i segurament aquest any amb un favorit diferent a la temporada passada, ja que Miami Heat partia com a clar favorit amb aquest avantatge de camp que tenia, i veurem si realment San Antonio té aquesta capacitat d'evitar que l'equip de LeBron James s'emporti aquest three-peat.
Sí, que volen el triplet, els de LeBron. Bé, comencem parlant de noms propis, perquè LeBron James també pot aconseguir el que dèiem, no? El que només Michael Jordan va aconseguir, com aquell qui diu.
Sí, pot aconseguir el primer three-peat de la seva trajectòria abans que Michael Jordan, però recordem que Jordan en va aconseguir dos. Mm-hmm. És a dir, va aconseguir tres anells consecutius, després va estar 2 anys sense jugar... L'aventura del beisbol, sí. I quan va tornar a aconseguir el que se li anomena el three-peat, aconseguir 3 anys consecutius el campió, és a dir...
Una mena de triplet. Tres lligues, 3 títols NBA consecutius. D'altra banda, un dels noms propis també a la NBA és Tim Duncan, que busca el seu 5è anell.
Jo no sé què n'opines, Marc, però no sé si és més difícil aconseguir 5 anells en temporades tan... tan allunyada. Recordem que el primer anell el va aconseguir el 1999, quan LeBron tenia 14 anys, que aconseguir-ne 6 en 8 anys. No sé quina de les dues gestes seria més històrica i més important.
Doncs jo no sé què dir-te, sincerament, eh?
A mi em sorprèn perquè han anat passant els anys, han anat canviant jugadors de la plantilla, sí que hi ha hagut una base a partir del segon anell, que són el que li anomenem aquest triangle ofensiu, que són Parker, Ginobili i el mateix Duncan, però tot i així... s'han aconseguit reinventar. Recordem que San Antonio havia aconseguit els anells i era un equip criticat segurament perquè era un equip molt defensiu, amb jugadors com Bruce Bowen, i no era un equip gaire estimat als Estats Units, podríem dir, i ha aconseguit reinventar-se i ser segurament l'equip que ofensivament té més recursos.
I precisament es va aconseguir reinventar quan també es parlava ja del fin de ciclo dels Spurs.
Correcte.
Exacte, que en aquest cas doncs, també més mèrit encara. No sé, seria doncs, comparar amb el Barça aquí, que aquest any els mateixos jugadors, algun reforç doncs, acabés generant un estil de joc molt
jo
diferent.
Jo crec que al Barça li falta un Popovic, eh?
Per exemple, si Luis Enrique es destapa.
Veurem si Luis Enrique pot fer aquest paper de Popovic. I després jo crec que és molt important el factor pista aquest any, perquè per primera vegada l'eliminatòria anteriorment havia estat dos partits a casa per l'equip que té avantatge de camp, tres partits a fora i els dos últims a casa. Format que a mi no m'agrada, perquè si tothom guanya els seus partits a casa, l'oportunitat de guanyar a l'anell per primera vegada la té a l'equip amb
fora,
desavantatge,
no? Sí, sí.
Tot i que hagi de jugar fora, però el primer match ball el té l'equip amb desavantatge i tornem a les sèries normals, és a dir, 2-2, 1-1-1.
I que és el més lògic, eh?
És el més lògic. I per què parlem d'aquest avantatge de camp? Bàsicament perquè en aquests play-offs Sant Antoni ha guanyat 9 dels 10 partits que ha jugat a casa, Miami n'ha guanyat els 8 a casa i veurem quin és aquell equip que aconsegueix emportar-se un partit fora de casa. Jo crec que l'equip que aconsegueix emportar-se un partit fora de casa tindrà molt guanyat en aquestes sèries.
Jo, sincerament, doncs, crec que aquesta eliminatòria també es decidirà com si tiréssim la moneda en l'aire, eh? Perquè veig els dos equips ara per ara molt igualats.
Segurament,
l'experiència contra la bèstia, contra LeBron James.
Jo crec que segurament Sant Antonio parteix com una mica favorit, també perquè ha tingut eliminatòries més complicades i les ha resolt molt bé, tot i la primera eliminatòria contra les que va arribar al setè partit. I per contra, Miami sembla que ha anat una mica segons el que feien els seus rivals, és a dir, sense forçar molt la màquina, com tota la temporada regular, i quan ho han exercitat sí que hi ha hagut un punt més tant de LeBron com del mateix Wade i com de l'entrenador Spoelstra, que recordem que porta 54 partits de play-off sense perdre dos partits consecutius.
Es diu aviat, també.
És a dir, bé, correccions després de cada derrota.
Sí, 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 autocrítica i exacte, com hi dius, rectificar en el moment idoni. Anem amb aquestes claus del primer partit, aquest joc col·lectiu dels Spurs contra el gran LeBron James.
Et donarem tres claus de cada equip. La més important per... Bé, no la més important, sinó una d'elles molt important és el paper de Danny Green, que sí aconsegueix 4 o més triples, que és bastant probable perquè el que està fent és el que està fent en aquests play-offs. Tenen un balanç de 10 victòries, 0 derrotes. Què passa? Danny Green a casa té uns percentatges per sobre del 50% en llançament de 3, però, per contra, a fora de casa li costa molt anotar. Ja li va passar a les sèries de l'any passat. En els dos últims partits no va ser capaç d'anotar tirs decisius des de la línia de 3, però veurem quin és el paper aquest any.
L'altre nom propi d'aquests Spurs és Tony Parker i el seu estat físic.
Jo crec que Tony Parker és... no donarem aquí cap novetat, però no. Segurament és segurament el home més important de Sant Antonio. I un Tony Parker que ve lesionat del turmell, que ja s'ha confirmat que jugarà, veurem quants minuts jugarà en aquest primer partit. Tot i així, Sant Antonio va tenir la capacitat de guanyar Oklahoma en el 6è sense Tony Parker i amb Manu Ginóbili jugant de 1, i veurem com torna Tony Parker. També s'ha de dir que com el segon partit és diumenge, recordem que el primer és aquesta matinada,
hi ha temps, eh?
Hi ha temps per descansar.
La tercera de les claus dels Spurs és la versatilitat de Boris Dio.
Per què donem aquesta clau? Perquè Boris Dio ha estat importantíssim en els dos últims partits contra Oklahoma, i la versatilitat en sentit de que amb Boris Dio poden jugar amb 4 petits perquè es pot obrir, i poden jugar amb 3 petits i 2 grans perquè també pot jugar amb el cul d'esquena a la cistella.
Pel que fa a Miami i Aitor, doncs, quines són les tres claus d'aquest equip?
Jo crec que hi ha una clau molt important, que és el percentatge des de la mitja i llarga distància tant de LeBron com de Wade. Que Wade s'ha recuperat, gran temporada Spoelstra reservant a Wade per aquesta temporada final, i veurem què fa si la defensa és com la d'any passat, de flotar a LeBron i a Wade des de la línia exterior.
Bé, alguna cosa més d'aquests Miami Heat?
I ja per acabar, en aquests Miami Heat, la capacitat de robar pilotes i córrer, i el paper de la banqueta, que ha estat una mica dubtós en aquests play-offs, però crec que pot ser important.
A més, també repassem ràpidament l'elecció del 5 titular al primer equip d'aquesta temporada, amb noms
sense
que podríem
novetats,
fer un Dream Team.
Segurament el més discutit és James Harden pels play-offs que ha fet, però és Chris Paul, James Harden, Kevin Durant, LeBron James i Joaquin Noah.
Bé, doncs, bé, és més que merescuda també comentar, Aitor, que Sterling ja ha venut per fi als Clippers a Steve Ballmer de Microsoft, i si et sembla parlem ràpidament també dels play-offs ACB, semifinals ja avui, amb aquest València Bàsquet Barça. Qui veus favorit en aquesta eliminatòria?
La veritat és que no sé què dir-te, però tal com han anat els play-offs en aquesta primera eliminatòria, jo em decanto pel Barça.
A 5 partits, ho recordem.
A 5 partits, dos a casa, dos a fora i dos a fora i l'últim a fora. Jo em decanto pel Barça, ha guanyat dos dels tres partits que juga contra València aquest any. Sato i Dolman venen tocats físicament. Un Barça que a mi m'ha agradat i molt contra el Laboral Kutx en aquesta eliminatòria, sobretot ofensivament, que sempre li havia costat aquesta temporada agafar un ritme anotador molt alt i l'ha aconseguit. Un Barça que ha jugat amb els 12 jugadors dels dos partits, és a dir, que jo
tots
crec
van
que
sumant i el Barça...
Jo crec que el Barça no parteix com a favorit perquè té la pista en contra, però jo estic convençut que un dels dos partits de la Fonteta els guanyarà.
Doncs veurem què acaba passant. Aitor, ho hem de deixar aquí. L'altre eliminator, recordem que és Madrid-Unicaja, i aquí potser sí que el Madrid és molt més superior,
sí,
però al bàsquet ja
i...
sabem que passen coses sorprenents. Aitor, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé, eh?
Molt bé.
Una abraçada, adéu-siau.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per...
Vinga, va, seguim avançant aquí al Zona Mixta amb aquest tram final de programa i toca parlar del FutbolCat, com sempre, amb els nostres companys de GolCat. Avui torn per estrenar-se per la Coral Rubio, qui saludem. Coral, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, doncs amb moltes ganes de parlar amb tu i saber, per exemple, qui és Coral Rubio dins de GolCat. Explica'ns.
Doncs jo, dins de GolCat, sóc la community manager. M'encarrego bàsicament de les xarxes socials, Facebook, Instagram, i de donar-li un cop de mà a l'Oriol Bosch, al cap del grup 3 de segona B, i aquesta temporada concretament m'he encarregat de cobrir la informació relacionada amb l'Espanyol B, amb el filial.
Bueno, un filial blanc i blau que déu-n'hi-do el que t'ha donat de sí, perquè ara, per exemple, Sergio González el tenim al primer equip i l'ha seguit de ben a prop, eh?
Doncs sí, el tenim al primer equip, que s'ho mereix després de la bona feina que ha fet amb el filial. Doncs crec que ha d'estar allà, la veritat.
I tant, que sí, bona feina la de Sergio González. L'ha estat seguint la Coral, una Coral que, a més, jo crec que em deixarà clar que GolCat no s'entén, no?, sense les xarxes socials.
Doncs la veritat és que, com tots sabem, avui en dia les xarxes socials són molt i molt importants i formen part del nostre dia a dia. En GolCat va néixer a l'abril del 2012 i va començar com un canal d'informació només a Twitter. La web va arribar cap al novembre d'aquell mateix any, del 2012, i en aquells temps GolCat comptava amb 1.500 seguidors. I ara, any i mig després, ja són més de 7.500. A més, ara també tenim de pàgina de Facebook, d'Instagram i de canal de YouTube.
Bueno, déu-n'hi-do, quants canals, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... per cert, de tots aquests canals dels que ens has parlat, explica'm una miqueta de què tracta cadascun o què en podríem destacar d'aquests canals que teniu com a xarxes socials.
Doncs aviam, cada canal és un món diferent i necessita la seva dedicació. A través de Twitter informem els usuaris de totes les novetats relacionades amb el futbol català i de tots els articles, entrevistes i reportatges que es pengen al web. Com us he comentat abans, ja som més de 7.500 i es tracta de seguir creixent. La veritat és que estem molt i molt contents de l'evolució de GolCat i de l'acceptació que ha tingut.
Grans xifres, sí, sí.
Per una altra banda, a Facebook, a part de publicar l'enllaç de totes les novetats que hi ha al web, doncs cada dimarts proposem un debat als usuaris per tal d'interactuar amb ells i saber la seva opinió. Personalment considero que la interacció amb els usuaris és fonamental i hem de saber l'opinió de la gent.
Sí, 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 i tant.
Parlant de números, a hores d'ara a Facebook som ja com gairebé 2.000. Aquests últims mesos, la interactivitat i el que hem començat a crear àlbums de fotografies dels partits als quals assistim, s'han afegit moltes persones a nosaltres. I, bueno, per una altra banda, també som presents a Instagram des de novembre de 2013. A Instagram es pengen entre una i sis fotografies diàriament. La majoria són fotografies realitzades pels periodistes que col·laboren amb nosaltres, amb GolCat, i la resta de fotografies són de pàgines web dels clubs o d'usuaris que s'hi dediquen.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la vida que teniu, a internet.
Sí, i per últim, falta el canal de YouTube, que també som fa gairebé un any, i podeu trobar videoresums dels partits que grava la nostra càmera, i l'acceptació del canal de YouTube també ha estat molt i molt bona. Per exemple, el vídeo del partit de play-off d'ascens a segona divisió entre el Cornellà i l'Izarra ha tingut més de 2.250 visualitzacions en tan sols una setmana, que crec que són xifres molt, molt, molt bones.
Oh, i tant, oh, i tant que sí. Bueno, doncs, he explicat el Twitter, el Facebook, l'Instagram, el YouTube, tots aquests canals que teniu a Golcat i dels quals doncs se n'encarrega en gran part la Coral Rubio. Amb tants tuits, tant moviment que tenim a Twitter, jo crec que és lògic entendre que, Coral, tu no dones a l'abast, no?, per estar publicant a cada minut tot el que arribeu a publicar.
No, no, sí, Coral Rubio no podria pas amb tot. I ens repartim les publicacions entre tots, sempre amb la màxima organització per no trepitjar-nos l'uns als altres, però no té massa secret, es tracta d'establir uns horaris i organitzar-se bé.
Bueno, doncs aquesta bona organització que fa que funcioni molt bé Golcat, d'entre d'altres, a Twitter. A tot això, una curiositat, el perfil de seguidors, amistats que teniu a Facebook, quin és? Us segueixen molts clubs, també?
Doncs sí, bueno, la majoria són persones relacionades o que tenen interès en el món del futbol català. Ens segueixen aficionats, jugadors, clubs de futbol, altres mitjans de comunicació, una mica de tot, la veritat.
Bueno, doncs un perfil bastant, podríem dir que dispers, entre gent que li agrada el futbol català. A tot això, jo si entro a la vostra pàgina web, a golcat.com, veig un apartat a mà dreta, dues llistes de Twitter que són certament curioses. Parlen d'aquestes dues llistes que teniu.
Doncs en primer lloc tenim la llista de Twitter Stats, que podeu trobar els futbolistes més mediàtics del futbol català, els quals tenen més de 1.000 seguidors a Twitter i són presents jugadors com Marc Tallarés o Carlos Clerc. I després hi ha una altra llista, que és de periodistes, que hi són presents tots els periodistes que col·laboren amb Golcat. I les dues llistes són públiques i s'hi pot accedir sense cap tipus de complicació.
Bueno, llistes que feu públiques, a les quals s'hi pot accedir sense cap problema, la d'estars, la de periodistes. I a part, un tema que ens torna bojos una miqueta a tots, aquest de les etiquetes, els coixinets, o més coneguts com a hashtags. Des de Golcat, curiositat que tinc, quins són els que més feu servir?
Doncs sí que ens tornen bojos. Sí, últimament, personalment, crec que hi ha hashtags per tots llocs. Hi ha alguns hashtags que poden ser de molta utilitat, però n'hi ha altres que manquen de sentit i sovint són molestosos. I els hashtags s'han d'utilitzar, s'ha de saber utilitzar i no abusar-ne. Nosaltres el hashtag que més fem servir és el de FutbolCat, i depèn de la categoria de la qual estiguem parlant, doncs en posem un o un altre.
Per tant, en funció de categories, en funció de la competició, també varia perquè la gent pugui trobar, no?, més facilitat aquesta informació, clar. Coral.
Doncs sí, sí.
Per cert, parlant d'etiquetes, hi ha una que em crida l'atenció i que, a més, en les darreres hores ha fet servir la mateixa Coral Rubio, que vaig estar investigant. És l'etiqueta Pugem Junts. De què es tracta aquesta etiqueta?
Doncs la vaig utilitzar per referir-me al Nàstic de Tarragona, que està disputant el play-off d'ascens a la segona divisió, i personalment em fascina l'entrega de l'afició grana. Tots els seguidors del Nàstic utilitzen diàriament etiquetes com Pugem Junts o No Hi Ha Impossible per fer ressò de que confien en el seu equip, i l'afició del Nàstic és una de les aficions que més admiro.
Sí, sí, no, a més una afició que ha anat de menys a més i que s'ha anat enganxant a l'equip i s'ha vist en aquests darrers partits importants.
Sí,
que ha estat
entregada.
Sí, sí, ha estat molt, molt i molt entregada. Per cert, ja que estem parlant d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, anem a comentar quina pinta tenen aquestes tornades. Jo comento els horaris i vinga, tu que estàs dins de Golcat, em dones una miqueta l'opinió i el que penses d'aquests partits de tornada, et sembla?
Vale, perfecte.
Vinga, doncs el primer que podem analitzar és el primer que tindrem de tots. Dissabte a les 9, aquest Sestao River Nàstic. Parlaves precisament del Nàstic, què en penses d'aquest partit de tornada?
Doncs aviam, el Nàstic ha passat unes setmanes molt i molt dolces i diumenge se li van complicar una mica les coses després de l'empat 1-1. És clar, a veure, ara el Sestao compta amb un lleuge avantatge, però tot està per decidir. A l'anada vam poder veure que el Sestao és un equip que té molta potència i amb una defensa bastant sòlida, i ara el Nàstic ha de fer tot el possible per aconseguir la victòria a les Llanes i passar a la següent ronda. Jo crec que els de Vicente Moreno són capaços, així que tot està per veure ara mateix.
Tot està per veure, està igualada aquesta eliminatòria, tot s'ha de dir. Després, diumenge a les 12, dos partits importantíssims. Ospi, la Olla Lorca i, atenció, a veure si hi ha remuntada o no, Llagostera Avilés. D'aquests dos partits, qui ho té millor és l'Hospi, Coral.
Sí, la veritat que sí, perquè el Llagostera ho té bastant complicat. Aviam, l'Hospi va aconseguir empatar 2-2 a Llorca, que ho considero un bon resultat, però ara ens espera un partit de tornada molt intens i l'Hospi ha de sentenciar si vol seguir endavant.
Sí, sí, no es pot confiar.
Referent al Llagostera, aquí sí que ho tenim una miqueta més complicat. Després del 0-2 contra l'Avilés, no ens enganyem, el Llagostera és difícil, però no hem de perdre l'esperança. Poder diumenge vivim la gran remuntada del Llagostera.
Veurem.
No, tot mai està.
Sí, per diumenge també, pendents del Leganés Lleida, deixa'm corregir una cosa, que sóc un desastre, he dit que a les 12 aquest Llagostera Avilés, ja estic veient que és diumenge a les 7. Disculpes.
A les 7.
Sí, aquests llagostarins que ens estan escoltant i estaven amb el punyal apuntant, no, és diumenge a les 7. El Leganés Lleida sí que és a les 12, parla'ns també d'aquest equip de la Terra Ferma.
Doncs tot es decidirà diumenge a votar, que ja que l'anada al camp d'esports no van poder gaudir de gols, així que tot està per veure també.
Bueno,
a veure, doncs estem parlant de quatre equips que tenen una història i jo espero de tot cor que els equips catalans passin a la següent ronda, perquè l'esforç i la constància han de tenir premi i aquests quatre equips són un clar exemple d'evolució i d'entrega, la veritat.
Mira, doncs la visió de la Coral, que ha estat pendent d'aquesta segona divisió bé durant tota la temporada. Doncs bé, doncs ho deixarem aquí. Hem parlat de totes les xarxes socials, de la segona B, que precisament segueix la Coral durant tota la temporada, i estem amb tu, tant de bo que aquesta entrega i aquest gran futbol que han ofert durant tota la temporada pugui tenir premi ara en aquests partits de tornada i estiguin a les finals per accedir a la segona divisió. Coral Rubio, des de Golcat, des d'aquí, des del Zona Mixta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tu.
Una abraçada, adeu-siau. Adéu-siau.
Una abraçada.
Bueno, doncs encetem ja ara sí que sí, després d'escoltar la Coral Rubio. A res perquè sigui les 3 aquest final del Zona Mixta, Marc.
Doncs sí, com sempre ja sabeu, Nosaltres tornarem demà, però abans l'agenda ràpidament. Avui playoff de la Lliga Endesa, primer partit de les finals de la NBA, Roland Garros i moltes coses més.
I tant que sí, per cert, a Golcat podreu seguir totes les promocions i al final de temporada del Futbolcat, que ho sapigueu.
Ho deixem aquí, que vagi molt bé. Fins demà, adéu-siau.
Adéu.